TV3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La lluna segueix creixent i creixent i serà passat demà Sant Llorenç qui s'encarregui de fer-la tornar ben rodona i ben brillant. De fet, per Sant Llorenç es costum segar es moraduix i ser vessant abans de la sortida del sol. I seguim en dies humits, dies de calor, acompanyats de festes patronals en els pobles de les nostres illes. Demà a Sant Domènec. Sí, són festes patronals a Lloret, però per allà se'l coneix més bé com Sant Domingo. Passat demà, dissabte i diumenge, són festes a l'O, dilluns que a Santa Clara també se fa festa en el convent de les Clarisses a Ciutadella, i ahir va ser el Santíssim Salvador i Artà, i va haver, una festassa. Jo hi vaig anar. Conco, bon vespre.
Molt bon vespre.
Com esteis?
I bé, un pot de son en tanta festa.
Sí, però,
no,
sí, però no hi anàreu, o sí, Artà?
No, jo Artà m'agrada molt anar-hi. El que passa que jo ja saps que no vaig de festa. De totes maneres, vaig a dormir tard perquè prenguem la fresca a la vegada fa les 3 de la matinada.
Sí mateix.
Sí. El que passa, si vaig a Artà, tinc promes a la meva dona, a la tia Cati, anar a visitar les coves d'Artà.
Oh, idò, com apareix una idea brillant.
I quan mos casàrem les vàrem anar a visitar de viatge de nòvios.
Oh!
Perquè en aquell temps no
anàveu a fora.
Els milionaris anaven a Barcelona.
Sí.
Els que podien arribar a Lluc anaven a Lluc.
I
nosaltres
que
anàvem a Artà amb un cotxe llogat a posta, que mos va costar 3 ballons, i vàrem anar cap allà a veure les coves d'Artà, que no eren com ara,
no
hi havia ni les escales fetes.
No.
Hi havia un home amb una làmpara d'això de vapor de mercuri, i mos acompanyava per de vora.
Sí,
brutes que estaven de terra i de tot.
Jo els he vistes, però no estaven així.
Tu has vist amb una barqueta que sona música i un home que toca un violoncel i tot això. No, les escales d'Artà, bé, és igual. Doncs a set exams,
bé,
tot el mateix.
Bé, però està molt bé. Les
de Campanet també són
Bé, jo vos dic, m'apareix una idea brillant, això de que aneu a les coves d'Artà, perquè és veritat que són molt curioses i...
Són sants del drac.
No, Conco.
M'he confós.
No, Conco.
A les coves del drac vaig anar. Però no està d'Artà.
No.
A Manacà.
A Porto Cristo.
Ai, és vera. No, i dos les d'Artà. Sí, les d'Artà vaig anar.
Ara.
Que has de pujar unes escales i ha un forat a la roca.
Has de pujar unes...
No,
entres per un túnel.
I davant a la mà. Està com un penya-segat.
Exacte. I baixes per unes escales.
I baixes. Ara,
no, aquestes.
Ara,
però no hi ha una barca?
No, la barca és el dels drac.
Ara
m'havia confós. El dels drac, hi vaig anar a la comunió dels nins.
Exacte. I jo me'n record que hi vaig anar quan tenia de ves Conco 10 o 11 anys. Perquè vaig haver de representar en la meva classe, en els meus companys...
Un drac.
No, el poema de Costa i Llobera, de la deixa del geni grec.
De l'Opi de Formentor.
No, la deixa del geni grec. I precisament està ambientat a les coves d'Artà. De totes maneres, jo me fa molta gola, tornaria a anar a les coves, però estic pensant una cosa, per què no provar de fer una ruta radiofònica a per les coves?
Serà pot estar bé. Perquè això és un espectacle visual.
I jo sé cert que ho aconseguirem, mira què vos dic. Però, bueno, abans de fer aquest recorregut per les coves... Hem de començar a recorregut pel programa, o no? Vinga, ja té ganes de partir. Començant de collita pròpia. Avui, dijous, dia 7 d'agost. I un dia més estem en tots vosaltres, com passa el temps d'aviat, no és vera? És un autèntic plaer compartir aquesta estoneta en la qual, d'alguna manera, creixem un poquet més, perquè tant nosaltres com vosaltres és que n'aprenen de coses, eh? I les sabíem i
mos agrada molt recordar-les, ja que pes memòria. El nostre patrimoni cultural històric, la nostra gent, les nostres associacions, els nostres pagesos...
Tot això són convidats de luxe.
Els nostres mestres de qualsevol professió.
Ai, Conco. Bé, el que deies ara són els vertaders protagonistes del nostre programa. Clar. De cada dijous i cada divendres, de 10 a 11 del vespre.
En el futbol, els protagonistes són els futbolistes i qui són aquesta gent.
I d'això, exacte. Vos acompany durant aquest trajecte de 60 minuts una servidora, en Marga Pocoví, i es Conco també. Ei. I Conco fa una calorada.
I clar, mira, aquesta hora ara ja fa més fresca.
No, fa calor, està humit, el temps és humit.
Sí, però és una horeta, jo freestyle el dia que arribi aquesta hora i prendo la fresca de fora i veure com els dragons van
de fora no vol dir que no, de fora és vera, però de dins és que això no s'hi pot estar.
De fora, sí, carrera.
Bé, ara fa calor aquí dins. De totes maneres, el dia fa una estona que ballàveu, el vespre fins tard.
Sí.
Però i l'endemà per ser carbosa per anar sort, que?
No, però no tenen molta sort.
No.
Me basta dormir dues hores.
Però bueno, jo m'imagino que bueno, heu d'anar pres, perquè si no després les hores de sol són horroroses.
Però jo faig una migdiada de 4 hores.
Bé, d'acord, d'acord. Bueno,
mentre fan mirar una sol per la tele.
Ah, bé, d'acord.
Ah, no, que ja no ho fan.
Bé, no ho fan, Conco, no ho fan. Només vos diré un fet històric que va passar tal dia com avui, i amb això ja començam de ben de veres el nostre programa. Vos pareix?
Sí.
Idò, mireu, tal dia com avui, un dia 7 d'agost, però de l'any 1644, en el transcurs de la Guerra dels Segadors, el rei d'Espanya, Felip IV, va ocupar Lleida. El monarca promet respectar els furs de Catalunya, que, per cert, la Guerra dels Segadors, no sé si ho sabeu, però és un conflicte bèl·lic que va afectar bona part del Principat de Catalunya entre els anys 1640 i 1652, i que, de fet, va tenir com a efecte més perdurable la signatura del Tractat dels Pirineus de l'any 1659 entre Espanya i França. Què vos pareix?
Sí, això no és la guerra de successió.
Sí, exacte. Ve amb aquest període,
bé.
Amb aquest fet històric. Teniu tot a la raó. Bueno, jo crec que després d'aquest punt històric és el que vos dic. Hem de posar la senada damunt la taula i hem de veure tots els continguts que hi duim de dins. Vos pareix, Conco?
A veure, aquí vull pesa molt.
Pesa. És que hi ha un perill de coves.
Au. No, hi ha una estalactita. Està prohibit cuir estalactites.
Sí.
Què hi duim avui a la nostra senalla?
Conco. Mem, me voleu prendre atenció? Per favor. Mem, jo vos dic que ja he pogut arreglar lo del tema de la ruta radiofònica per la ràdio?
Sí.
Per la ràdio, per les coves. Per les coves d'Artà, ja ho he pogut arreglar.
I d'això.
Avui coneixerem els seus orígens, els orígens de les coves d'Artà, personatges que han passat per allà, que hi té que veure en Costa Llobera amb les coves. I és que he xerrat amb en Miquel Ginart.
Sí, el conec.
El coneixeu?
Sí.
Bé, xerrarem amb ell, mos dirà, mos explicarà tot el que vulguem saber de les coves d'Artà amb aquesta ruta radiofònica. Després, Conco, en Toni Sastre, l'amo Antoni de la botigueta, vendrà a donar-nos bons consells per poder dur a terme una bona feina a les nostres terres durant aquest mes d'agost, i que mos aconsella. I ho descobrim en una estoneta a la secció de feines fetes. I per acabar, avui mon anam fins a la secció de gent nostrada per conèixer una associació molt especial. Gent de xirimies, gent de ximbombes, de tonades, de lo nostre, una associació amb un nom que segur que endivinau d'on prové si vos dic que l'associació s'anomena Ucamp de Loca. A que sabeu de bon son, Conco?
Sí, de Pollença.
Exacte, i d'en Tomeu Cerdà mos conta què hi fan. I tot això serà el nostre de collita pròpia d'avui. Mos encantaria recórrer el programa en la vostra companyia. Vos pareix que ho fessin plegats? I de vinga, que ja hi som.
De collita pròpia també és a Facebook. Feu-vos amics nostres, seguiu-nos i comentau què trobeu dels temes que tractam al programa.
Per un batec de l'ànsia en què Tocó aspira, daríem les centúries de calma que tenim. Això li digueren ses coves a Nanura Duna quan tancava els ulls per no poder-los obrir mai més. Costa i Llobera és qui mos fa disfrutar d'aquestes belles paraules que estan immerses en el poema de la deixa del geni grec, ambientat precisament dins ses coves d'Artà. Avui recorrerem aquest lloc de sa mà de Miquel Ginart, de qui ara mateix coneixem el seu perfil.
Miquel Ginart del Zamora, de 42 anys, va néixer a Artà, municipi on hi resideix. És casat i té dos fills, de 13 i de 9 anys, respectivament. Des de fa 26 anys treballa a les coves d'Artà, essent l'encarregat des d'en fa 5, i com a guia en fa 21. Entre les seves aficions podem destacar la nàutica, els cotxes, les motos i, en definitiva, tot allò relacionat amb el món del motor.
sap pescar.
Hola, Miquel.
Hola, bon
vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Molt bé, una monada.
Beníssim. Ara ja m'imagino que les coves estan tancadetes, però el manco mos pots rebre a nosaltres amb una ruta turística personal radiofònica, que això no li passa a tothom, eh? Nosaltres volem indagar un poquet per dins les coves i m'agradaria conèixer la seva història. Conta-mos un poquet, si se sap amb exactitud o més o manco, quan se varen descobrir?
Bueno, de quants dates o descobriment no se sap
exactament. No se sap.
La data, l'obertura de la cova, són de l'any 1806. Però qui va ser el primer que els va descobrir no se sap exactament. No hi ha una data acertada.
Val. Aquestes coves d'Artà, si daten de l'any 1806, més o mancos des de les primeres dates que coneixem, en aquell moment estem a el terme de Cap de Pere i el terme d'Artà no s'hi barearen per tenir-les.
Más o manco. No varen arribar a ses mans, però bueno. De fet, fa uns 3 anys se va fer el 150 aniversari de la independència de Cap de Pere. I d'aquí també és el nom de Cova d'Artà, perquè abans eren d'Artà, però ara pertanyen a Cap de Pere.
Pertanyen a Cap de Pere, molt bé. Sí. Miquel, una cova, com se forma?
Bueno, el que és el buit de la cova, en aquest cas aquestes coves, són formades per plaques tectòniques que se sobreposen una en l'altra i deixen el que és el buit, el forat. I posteriorment, després, el que és la formació, se formen a força, diguem, de l'aigua de pluja que se va filtrant per la terra i va duent els minerals adequats d'aquí a medida que se va filtrant. El que produeix és el carbonat càlcic que produeix el que és l'estalagmita i l'estalactita.
Val. I quina és una que no pot anar sense l'altra?
Bueno, per dir-ho d'una manera, sa mare seria l'estalactita, no?
Val.
Perquè l'estalagmita és la que creix de baix cap a dalt,
vale,
degut a que l'estalactita és la que li va enviant l'aigua.
Veus, sí. I m'imagino que durant l'any la temperatura de les coves va variant. No ho sé, demana.
Bueno, la temperatura exactament no, varia molt poc. Estem xerrant de que la cova d'hivern-estiu està entre 16 graus i mig i de 7 graus i mig.
Val.
El que sí varia és molt la humitat.
Això anava a dir. Ara anàvem boiada. És això que te volia demanar. És a dir, el que varia molt és la humitat. La temperatura és la mateixa, però la humitat no.
Correcte.
I en quants... com canvia? És a dir, en l'hivern, en quanta humitat estem i en l'estiu, en quanta d'altra?
Nosaltres aquí el que tenim un comprovador i el que és de ple hivern a ple estiu passa d'uns 33-35% d'humitat a hivern fins a un 99%, inclús 100% d'humitat. Hi ha vegades que hi ha un tal condensació que hi ha boira de dins la cova, segons quin puestos, i ja tot el temps hi ha degut i sort de condensació de l'humitat.
No de
filtració, que en aquest cas en l'humitat no creixeria, perquè no té el mineral, no té el carbonat càlcic necessari per poder-se formar.
Ja. Durant tots aquests anys que fa que hi fas feina, perquè ja poden dir que fins i tot ha fet l'aniversari de plata allà de dins, que sí?
Sí, la veritat que sí.
Has vist canviar les coves, s'han anat d'alguna manera afegint, no sé, departaments, no ho sé.
El que des de que ja hi som aquí, que és del maig del 88, l'hivern del 88-89 se va fer el canvi d'il·luminació, de 125 se va passar a 220. El que és en el 1 de juny del 93 se va obrir el túnel, el que és ara l'entrada de la cova.
Val, perquè abans s'entrava per les escales antigament.
Exactament.
Per la sortida, diguéssim.
Exactament.
Perquè molts passen molt bé.
El que és l'entrada, l'entrada de la cova, que era abans era entrada i sortida per aquesta escala tan grossa, tot d'una que veu quan una arriba, que veu una escala tan grossa.
Sí.
Aquesta escala també, hi ha una anècdota d'aquesta escala, que se va fer quan la reina Isabel II, l'any 1860-61, a la segona visita a Mallorca, havia de venir a veure les coves.
Sí.
Però clar, no hi havia escala, hi havia just aquí on hi ha ara l'entrada del túnel, hi havia una rampa.
Sí.
I com està escrit, hi ha diferents guies que una reina necessita una escalera.
Sí.
En aquest cas, deien que necessitava una escala molt grossa perquè la reina era molt, estava molt grossa.
No, i la varen fer grossa.
Exactament, però aquí s'ha anat tot, és que mai ha arribat a venir la reina.
Mai ha arribat a venir. Bé,
exacte.
És igual, de totes maneres teniu una escala per por a sortir.
Això sí.
Ah, que sí?
Sí, sí.
Bé, han sortit de les coves, però...
Les coves ara en pla turístic, la gent els coneix, estan protegides, etc. Ja sabem també que està prohibit agafar estalactites, estalamites, però temps enrere, per ventura, jo que sé, fa 200, 300 anys, segurament persones ja havien entrat allà. Quan se varen inaugurar, se va trobar qualque destrossa. O sigui, s'ha fet malbé d'aquest patrimoni natural.
Bé, el que s'han trobat han estat inscripcions inclús del segle XVI.
Sí?
Per això dic.
Oh.
Sí. En aquest temps, en aquest temps, el que era, pues, clar, donaven, deixaven el seu rastre, per dir-ho així,
sí,
de noms de gent que havia entrat a dins
ja,
la cova.
Ja.
També n'hi ha hagut, avui en dia, ha d'anar molt alerta, perquè la gent, pues, se fa malbé tocant les formacions, fins a un punt de, oh, la toquen, però en, pla, en segones intencions,
ja,
perquè les en volen dur de record.
Bueno.
Per desgràcia, sí, encara avui en dia...
Si me voleu de guardiana, jo ven callar i vos dic que ningú les tocarà.
Així
que vol dir, endur-se'n el patrimoni cap a casa seva i és nostre, oh? Que venguin a veure-ho.
I tarda molt en créixer.
Mils anys.
Sí, sí.
Jo me'n recordo una vegada, no sé si va ser tu, que el guia mos va mostrar dins com una lampareta penjada en el sol i l'embaigo, uns bitxets petitons blancs que viuen a Saigo. I em van agafar uns quants per mostrar en els clients, en els turistes. Encara n'hi ha.
Bueno, no és exactament aquí.
Perquè és que el conco, jo l'he dit en el principi i se torna a embuar. Vos vareu anar a les coves del drac.
No, jo per mi això que dic és de les coves dels Ams.
Exacte, dels Ams.
Correcte.
Ho veus? Sí.
Correcte.
No, és diferent. Jo l'he dit just en el principi.
Són un petit crustaci que tenen allà.
Va,
ah, les coves d'Artà no n'hi ha.
No,
aquí no.
Jo l'he dit.
Aquí hi ha qualque rata pinyada.
Rates pinyades.
Ah, rates pinyades. Molt bé.
M'agraden els Batmans.
Bueno, Miquel, jo m'agradaria fer, perquè els hi he promès als nostres oients, que faríem una ruta radiofònica per de dins les coves d'Artà. Si t'apareix, el que podem fer és començar a entrar per aquest túnel, acabarem per les escales, i cada lloc allà on ens hem d'aturar, explicar-me el més important i la història de lo que hi veiem i de lo que sentim. T'apareix?
Perfecte.
Anem
a visitar les escoves.
Perfecte, anem per de dins aquest túnel i què hi trobam, amem?
Intentaré que maldament només sigui per la ràdio, intentin viure lo que és una visita.
Mos encantarà.
Bueno, començam entrant, arribant ja dins lo que és la boca de la cova, que és majestuosa, la grossa que és, entram per dins aquest túnel que mos dona pas fins a la primera sala.
Sí.
La primera sala, una vegada que s'obrin els llums, pots pot contemplar el que és una bòveda, una sala molt grossa, molt alta, on donam a conèixer el que són les formacions diferents, que hi ha estalagmites, estalactites i columnes.
Val.
Les columnes és l'unió entre estalagmita i estalactita.
Val. I ara, més que res per fer un incís, perquè l'oient a lo millor entengui un poc allò d'estalagmita i estalactita, quant de temps tarda una estalactita per fer a lo millor un centímetre?
Bueno, en aquestes coves, són una de les que el creixement és més lent de totes, estem xerrant d'un centímetre cada 100 anys.
Oh, Déu meu. Val.
És molt lent.
Molt lent, sí, molt lent. Perfecte. Bé, doncs seguim. Això ja m'ho ha quedat clar. Què hi trobem més, amem?
Bueno, el que es pot veure, diferents colors.
Sí?
Diferents colors, també diferents minerals que hi pugui haver. Normalment sempre és una tonalitat en blanca groguenca, que seria descarbonat càlcic, i però també se pot veure color com a vermellós, roig, que seria òxid de ferro, color, tonalitats com a verdoses, blaves, sulfat de coure, i part que és negre. Aquesta cova té un color peculiar també, que són molt negres,
degut
a que la cova data l'obertura de l'any 1806, i fins a l'any 1929 no hi havia electricitat.
Sí,
se visitaven en teies,
amb
entorxes, posteriorment, amb llum de carburó i bengales de magnesi.
Clar.
I clar, d'aquí és aquest color negre.
Val, molt
que
bé.
No tot és color negre, és desfum, però també hi ha parques mineral i parques fong de sumitat.
Val, molt bé. De totes maneres no li ha fet mal bé, no? Només és el color.
Exactament.
Val, perfecte.
Sí, a vegades inclús li dona com una mica de misteri.
Clar,
no?
Que guapo. Sí, sí, que és vera. Ah, mami, seguim. Què hi trobam més,
en aquesta primera sala també, enmig d'unes formacions, hi ha una formació que apareix com si fos una verge amb un ninet.
Ah, sí?
Exactament, que com si el dugués en braços.
Ah, no? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I, està ben protegida aquesta cova.
Sí, sí.
Que pareix com una iglesia
protecció
natural.
Divina.
Exactament, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Mem, seguim a recórrer.
Continuant la visita, continuant la visita, arribam a un puesto on hi ha la segona sala, que està, diguem, dins la primera sala, però és un segon apartat, on hi ha una estalagmita que se la coneix com la reina de les columnes.
La reina de les columnes. I quina dimensió té?
Bueno, el nom de la reina de les columnes és perquè durant moltíssims anys se va donar a conèixer com la estalagmita més alta del món.
Estem
xerrant d'una altura de 22 metres, una estalagmita, recordant que l'estalagmita és la que creix de baix cap a dalt,
i
tindria una altura de 22 metres. Clar, avui en dia ja no veig la més alta del món, n'hi ha d'altres molt més altes, però en el seu temps, estem xerrant de fa uns 200 anys, quasi, o 200 i pico d'anys, pues que se considerava la més alta del món, o una de les més altes del món.
Se sap que qualcú se deu haver enamorat d'aquesta reina de les columnes i se l'en volia dur. Mira que t'he dit que això és... Veus?
Hi va una anècdota. Hi va haver una companyia anglesa sobre l'any 1841 que se va encapritxar amb aquesta formació i fort i no em moguis,
que
la volia comprar.
La volia comprar?
La volia comprar i la se'n volia dur a Anglaterra.
Ah, sí?
En aquell temps, hem de tenir en compte que en aquell temps donava el valor de uns 24.000 lliures esterlines. Pessetes, en pessetes, no sé, era una barbaritat.
Era una aberració, una barbaritat.
No sé exactament, però era una barbaritat.
Bé, lo important és que ha quedat i és nostre, i ni, no té cap preu ni un, no se l'emparen en
dur. No, ara avui en dia és molt difícil calcular el preu d'aquestes coses.
I una vegada hem vist la reina de les columnes, que hi veiem més?
Bueno, a la reina de les columnes també hem de dir que encara no toca dalt,
no
se forma la columna.
Sí.
Perquè li falten uns 5.000 anys, 50 centímetres i 5.000 anys perquè s'arribi a formar el que és la columna, ara és l'estalagmita.
Nosaltres no la veurem, anirem veient la casquet molt lentament, molt lentament.
Exacte. I després, ara, darrere, continuant la visita, se veu un color vermell que donam l'entrada a lo que és l'entrada de l'infern.
Bueno, venim de veure la Mare de Déu i ara m'anem a veure el dimoni.
De veure el dimoni.
Les iglesies també,
Sí. I què hi veiem en aquest, a l'infern?
Bueno, entrant a lo que és la sala de l'infern, hi ha una sala a la dreta que és molt alta i a l'esquerra el que és l'infern. Se l'anomena l'infern perquè és el punt més profund que hi ha dins la cova.
Ah, molt bé.
Un desnivell d'uns, el més profund, el que és a nivell de centrada, prop d'un 40 a 45 metres de desnivell.
Que guai, que bé.
I se l'anomena l'infern perquè és el punt més profund que hi ha dins la cova. En aquesta sala hi ha uns efectes de llums i música per donar a conèixer el que és l'acústica de la cova.
Ah, val, molt
hi ha una peça...
Que té una acústica molt especial.
Exactament. Ara, en aquest moment, hi ha una peça musical de Carmina Burana, de Carl Orff.
Perfecte, molt bé, molt bé. I ja m'ho anant de l'infern, però això em fa un pot de por, però deu ser diví, deu ser preciós i espectacular, però...
Just darrere el que és aquesta sala de l'infern, hi tenim el cel.
El cel.
Totalment el contrari.
Yes!
Amb una alçada de 40 metres. I, diguem, una vegada vista aquesta sala, continuem al mig, que m'on anàvem cap a l'espurgatori.
Això és fantàstic, eh? Ai, teniu tots els estats. Molt bé, i en l'espurgatori què hi trobam?
En l'espurgatori és un pont que hi ha, que se va obrir aquesta sala l'any 73.
Ahà, molt bé.
És un pas que mos dona... pas a una altra sala conegut com el teatre.
Molt bé. Però un teatre, diguéssim, però no perquè s'hi representi res, sinó perquè sembla un teatre.
Exactament,
Val.
Posteriorment, continuant amb aquesta visita, arribam a una sala coneguda com l'orgue, perquè té la semblança d'un orgue d'una iglesia o d'unes catedrals, aquests orgues que formen aquells tubos.
Ja sé quins me dius.
Aquesta sala també té una alçada de 40 metres.
Ah, molt bé. Molt bé. I despurgatori, cap a on anam?
Despurgatori, que passam cap a lo que és el teatre i l'orgue, arribam a la sala de les banderes.
La sala de les banderes.
Que aquesta sala és la més alta de totes.
Ah, sí?
Són 45 metres d'alçada.
I per què se diu la sala de les banderes?
Se diu la sala de banderes perquè hi ha dues formacions que apareixen banderes, uns estendards que estan penjant, que són espectaculars.
Sí.
I també hi ha molta gent que la coneix com la sala d'ales d'àngel.
Oh!
Perquè també apareixen com si fossin dues ales d'àngel.
Sí, aquí també.
En aquesta sala hi ha unes formacions anomenades campanes.
Sí.
Que inclús també el guia, en un moment donat, quan fa l'explicació, toca aquestes columnes...
Els fa sonar.
Exactament. Ah. I cada una produeix un so diferent.
Ah, sí.
Però no se poden tocar, tarden milers d'anys.
Bueno, se toca amb precaució i sempre,
sempre
s'ho guia davant.
I sempre es guia, sempre es guia. I molt bé, perfecte.
En aquesta sala hi ha també un incís, he de fer un incís sobre el que has fet, el que has dit en el principi.
Sí, digues.
En aquesta sala hi ha un memorial a el que és mossèn Miquel Costellovera. Que és la deixa del geni grec.
Nanuret d'una,
exactament. Està inscrit en el que és la mateixa formació i polida.
Sí,
hi ha un petit, encís sobre el que és la deixa del geni grec, que diu, per un batec de l'ànsia amb que ton cor expira, darien les centúries de calma que tenim.
Perfecte. Bueno, com que mos queda un minut, si podem en un minut...
Perfecte.
Dils als nostres oients i acabar la ruta turística,
Perfecte. Continuant i pujant unes escales que hi ha a l'orgue, arribam a una formació que se l'anomena l'elefant.
Sí. Per ell,
com si fos un mamut o un elefant.
Exacte, ja me'n recordo, això.
Té unes dimensions també molt grosses.
Sí. És el que més me va quedar.
I continuant, una altra vegada, tornam a arribar a un altre, en el mateix punt on hi ha la reina de columnes.
Oh, val.
Per continuar la visita cap a l'esquerra i m'on anam a la darrera sala anomenat la pedra de brillants o de diamants. Perquè hi ha unes formacions que tenen, són molt peculiars, que tenen com si fossin brillants o diamants. La composició és la mateixa, és carbonat càlcic, però cristal·litzat.
Ah, val, perfecte.
I aquí és on ja acabam la visita i se despedeix guia en la visita.
I ja m'on anam cap a les escales.
Cap a les escales de sortida. I sortiríem a les escales que se va fer un temps per la reina Isabel II.
Exacte, amb vistes a la mar.
Exactament.
Sí,
hi ha un contrallum que és preciós.
Sí.
En l'estiu, normalment, m'imagino, jo amb això que vam, m'imagino que teniu més visites que en l'hivern.
Sí, no? La veritat, en l'hivern és molt tranquil.
Molt tranquil.
Tenim la tercera edat i molt poqueta gent.
Bueno, idò també tindreu els membres de collita pròpia. D'alguna manera, en l'hivern és més tranquil i nosaltres prendrem més atenció.
Quan vulgueu, teniu les portes obertes
que
a les coves d'Artà.
Nosaltres, quan mos ofereixen un dit, agafam la mà, Miquela. Ja t'ho dic, vull dir que vendrem.
I tant, ja vos espero.
Beníssim, idò, Miquela, una abraçada molt forta.
Igualment.
Bona nit.
Bona nit.
I visquen les coves d'Artà.
Perfecte, visquen les coves d'Artà.
Bona nit. Bona nit. Conco.
Idò,
jo vos havia dit, estava molt confós, coves d'Artà, coves d'Exams i coves del Drac.
Això mateix, i coves de Campanet.
També. Bueno, i de coves hem de seguir encara...
Evidentment, hem de continuar.
Hem de continuar, i tenim molt de recorregut de programa que va de fer, així que vos demanam que no mos abandoneu.
Benidó!
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La soprano Ainhoa Arteta oferirà un recital al Festival de Música de Pollença acompanyada del pianista Rubén Fernández Aguirre. Serà el proper dissabte 9 d'agost al claustre del convent de Sant Domingo de Pollença a les 22 hores. Més informació a www.festivalpollanca.com.
IB3 Ràdio, en digital, al canal 65 de la TDT.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de Potada a IB3 Ràdio.
I ara ve la secció de feines fetes, i és que jo, de veres, m'encanta escoltar en Toni Sastre, en Toni de sa botigueta, perquè és que és veres un autèntic savi del camp, des fora viles. Que, per cert, si teniu alguna pregunta per li de fet, jo que sé, qualque dubte relacionat amb el camp, en ses vostres terres, no dubteu en posar-vos en contacte amb ell mitjançant el correu del programa de collitapropia@ib3radio.com.
Feines fetes.
Bueno, i seguim aquí a ses zones d'Ivetres Ràdio, i ara és que mos toca un moment molt especial, perquè tenim, jo sempre dic, es paranòstic personificat, l'amo Antoni de sa botigueta. Molt bon vespre, com esteis?
Bon vespre.
Bé, en calor, és mes d'agost, sí. Un calor sec, que, bé, un temps molt sec, que sa gent només cerca ombres.
Sí. Sí, no, però la festa en que toca.
Bé, això en, també és vera.
En el gos t'ha de fer calor.
És vera, és vera.
Sí, jo me'n recordo a vegades el gos, que ha plogut i tot, ja ha fet un bon...
Un bon calor bruix.
Sí.
N'hi ha de gos, sí. N'hi ha de gos.
Em va fer un pat, ja, sí. Aquest dia em va fer un pat de calor bruix, i és el dolent de calor bruix, perquè a l'Espanya tot.
Sí, eh?
Copatge sí. Fruita, no, no. Falar de ses foies de ses hortalisses.
I no, no convé.
No convé no d'aquesta manera.
Què hi podem fer en el camp, la Montoni, el mes d'agost? Si pot sembrar, que si pot sembrar, que és el que hem de recollir, que mos bueno, recomana?
El mes d'agost, el mes bé recollir que sembrar.
Sí, eh?
Perquè, clar, no se parlen sembrar hortalisses, però el més bé el que ha sembrat entregui ja sí. el seu fruit i està en plena producció.
En plena producció.
Sobretot sort i els fruiters estan en plena producció.
Ara, en bon moment de bones cindris,
sí,
no és vera?
Sí.
D'aquestes que són cindris ben dolces.
I melons. No, i tota classe de fruita.
També.
En el gost, en general, quasi tota classe de fruita va bé.
Va bé, eh? Va bé. Què hi poden fer? Perquè ara és un temps molt sec, com jo de fa una estoneta, i què recomana es regar? Molt sovint? Quant de pit per setmana?
Degut a això, que totes les plantes han de sorrar el seu esplat, se necessita més menjar i aigua, o sigui que, perquè s'aigua tota sala...
Claro.
Però... Clar. Totes les plantes necessiten per sorrar l'esplat regar amb més freqüència que l'altre temps per un parell de motiu, perquè s'evapora més en la sequedat i en la sal s'evapora i clar, i si no tenen aigua
sí.
Separen les plantes
sí,
s'mostien ja no grana bé.
Clar.
Per perquè tant, és important,
augmentar,
augmentar reg.
La freqüència de reg. Sí,
encara que plogui i tot, hem de seguir regant.
Encara... Ah, sí! Oh,
sí,
curiós.
Sí. Sí, perquè les plantes estan... clar, aquestes plantes de regadiu, parlem.
Sí, sí,
estan
sí.
Avasades, que tenen, a pas en les arrels, a dins, allà on arriba l'aigua, del sol, de gotejades, i malament plogui, no aprofiten l'aigua que plou,
sí.
Degut a que no tenen arrels
sí, sí.
Per tot allà on plou.
Ja.
Pas en les arrels, allà on estan acostumades a xupar.
Clar.
I per tant, malament plogui, has de seguir regant.
Clar. I ara, el mes d'agost, a part de regar, heu dit que també hem de posar bono, aliment. Quina bono hi posam?
La bono. Quin aliment hi posam a les hortalisses, a les nostres...
Bueno,
a la nostra hort. Què mos recomana?
Ja em plei fens.
Sí, sí, sí.
Que
sí. Tot, sí, molt bo.
Tot el residu hort de passar-te i de passar cuina i això, ho passa un quermoll a sart i se fa i faig un femer,
sí.
Faig un femer que ara s'ha perdut això de femer, però a estona cada casa, cada pujós feia un femer i duia la paia i duia els fents
en privada
i ja seguia fent això encara que amb petites dosis, sí. Però ho passa tots els residus a un quirmull i se van podrint.
Clar.
I l'any que ve, en això podrit, comença en el costat d'aquell, en comença un altre per l'any vinent.
Fa un compost.
I aprofit tots els restos.
I de quins restos vos referiu, per exemple? Perquè mos facem una idea. Peladures, per exemple, no ho sé.
Per exemple, les blades a lletugues que se passen.
Per exemple.
Tir tot un quirmoll,
fer fruites,
ensegar, enllevar xixos, les faves que han menjat tendre, tot allò, ho posa un quirmoll i allò se va podrint.
Clar.
I llevar i tires qualque poal d'aigua en la manguera li dones els reis un
paquet. Això és bona, idò.
Decelerar el procés. I llevava un play com a bono.
I aquest, una vegada teniu fet aquesta bono, diguéssim, que el teniu de fora?
Això està sempre de fora.
Sí.
En ploure, se banya, i ves afegint coses allà i allà se va podrent, i per l'any que ve tens aquell que era mullet de fens, que llavors em va de sembrar a les campes.
I també posen fulles d'usina i coses.
Fulles d'usina també.
També, compost d'això de senzillà.
I els residus de la cuina, això, peladures...
Això també.
Ara han sucat taronges.
També, la peladura de la taronja.
Tot això, en lloc de donar-ho en la somateca que passen a recollir-ho, ja m'agrada que sort. I el pastat en esquermoll.
No sabia que se feia a bono així, també.
I és una bono...
Natural, molt natural, a més.
Sí, no ho sé, ja m'ho va bé per les plantes.
Sí.
Bé, si teniu animals, ara, per exemple, els porcs,
jo a estona que tenia
pares,
a sort, i tenia un corral amb pares, i hi tiràvem totes les veles de paia i tot, i tots els residus aquests d'una lletuga que a una cal que se passa, els pares ho podrien.
Sí,
però
sí.
Ara, com que no tenim animals, no hi ha més remei que compondre-ho a un quermull i que se posa aquí.
Per tant, aquesta bono que mos recomana fer casolà, perquè està molt bé, casolà, mos ho recomana aquest mes d'agost, no és vera? Tot l'any?
Ja ho passa tot l'any.
Tot l'any. Perfecte.
No només el mes, sinó que tot l'any veig afegint casos allà,
el que
no serveix per menjar el pas allà.
Perquè diuen que la bona de l'excrement de la gallina, és molt bo, però a vegades és fort, a vegades.
Per exemple, el de colom i gallina i això és el més... Li han d'anar a l'alerta.
Han d'anar a l'alerta, per això ho dic.
Deixa mirar amb a vegades crema,
perquè crema la planta.
Sí.
Que li han d'anar molt a l'alerta.
Basta veure...
Jo ara no me'n recordo, ho tenc apuntat, però no me'n recordo el 10% que té de nitrogen, que és el que té més. Un 10% molt
elevat.
Molt elevat.
I s'ha d'anar alerta, perquè això pot ser perjudicial.
N'hi han de posar poc, perquè pot cremar les arrels i ja està un vapor que fa crema les fulles de les plantes.
Ja ho crec.
S'ha d'anar alerta, s'ha d'anar alerta.
Millor si ho posen en forat, de la saca de la planta, perquè per amor d'això, perquè fa un bef, un vapor, que crema.
I el mes d'agost, a part d'això, quines feines més podem fer o trobar?
Quines podríem a lo millor aconsellar als nostres oients?
I el mes d'agost... Bueno, és quan hi ha la recollida...
Sí, recollida, pràcticament.
...de cereals...
Clar.
La recollida de cereals Sí, llavors ja parteixen a preparar el terreno per els pagesos
sí.
de sequiar, que diríem.
Clar, clar.
Cereals i...
I no mos hem d'oblidar que és bon moment també, bé, bon moment no, és el millor moment perquè estem en la recuida de motles. Estem ara...
Sí, les motles comencen acabant d'agost.
Acabant?
Sí, sí, sí.
Ara començarà, idò, d'aquí no res.
Sí,
sí, sí, sí.
Però
sí,
a final d'agost.
A final d'agost.
Sí. És un refrany que no me'n recordo. Però vaja, que per Sant Ciol, ni Mola ni Mola, per Sant Agustí,
sí?
Ser Mola les has de recollir.
Ah,
sí, ja ara no sé.
Sí.
I és a final d'agost.
Sí,
no, és veritat que el mes d'agost és un mes que poca feina de camp pots fer, perquè també fa molta gelor.
Jo crec que se podria resumir en que hem de cuidar molt bé sort en quant a regadiu, en quant a regar. Jo crec que això és el més important, i tenir ben sortalitza i tenir ben abonada la terra. No és vera.
És important que el terreny estigui ben preparat, qualsevol cosa hagin de sembrar. Tant si són plantes d'utilitzo, com si són arbres, com qualsevol cosa hagin de sembrar.
Feines de mateix.
És important que estigui el terreny ben preparat.
Perfecte. Ara ja per acabar, vos pare que mos poden aparèixer, així com en hivern a vegades, o per primavera, se mos apareix, que se diu, aquests insectes que mos poden fer mal bé a les hortalisses i les plantes, ara el mes d'agost hi són també aquests insectes que fan mal bé a les hortalisses.
Sí.
Hi són.
Sí.
Sí. I d'on d'anar alerta?
Diuen que ens estiu tot el que viu.
I per això
hi ha que estar al tant.
I que hem de fer per atacar-lo? Tractaments.
Tractaments?
Mm.
Tractament, però només s'han de fer tractaments innecessaris.
Sí.
És a dir que ara ha sortit aquesta manera de posar trampes.
Sí.
De posar trampes tant per la mosca del Mediterrani, que és que pica la fruita.
Sí.
Hi ha trampes. Trampes per controlar la tuta de la domatiguera. I fent trampes que ja tot el que és possible... controlar-ho amb trampes o prefereix posar trampes
millor que en tractaments
que
tractament
les patateres també has escarabat de la patata.
Sí.
Que és molt guapo que estàs llevat.
Sí.
Però alerta, no?
També és molt bo de controlar.
Sí.
Com
se controla? Sí. Com se controla?
Com se controla aquest escarabat?
Sí, hi ha una sèrie d'insecticides.
Sí.
Una sèrie bastant que esquitxant se mal de cop.
Ja.
Està molt bé.
Bé, jo crec que podríem deixar en resum, sobretot el mes d'agost, i ja per acabar, que hem d'abonar bé la terra, i sobretot amb aquest bono casolà que mos ha explicat la Montoni, i després tenir ben regat el terreny, que això és molt important, perquè ara tenim un temps molt sec, i és ben important. Bé, la Montoni, jo crec que a lo millor el mes de setembre serà bon moment per tornar a reviscolar. Ara fa molta calor. Mos tornem a retrobar el mes que ve.
Conforme, si se salut igual.
Bé, esclar que sí.
Mos tornarem a veure.
Molt bé, idò fins el mes que ve, la Montoni.
Bé.
Una abraçada.
Idò nosaltres seguim, eh?
Idò nosaltres seguim aquí a les zones d'Ivetres Ràdio, amb més de collita pròpia, no mos deixeu.
Audiosa.
Escoltes Ivetres Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals els causa l'activitat humana? Evitar-los depèn de tu. Fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc i hem d'extremar les precaucions. Si veus foc o fum, telefona a l'112. Ni un foc al bosc. Govern de les Illes Balears.
Ivetres Ràdio. A internet www.ivetresradio.com.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de Potada a IB3 Ràdio.
I mon anant fins a Pollença, i no precisament en calçoques. No, no, és fàcil la feina d'avui. Es tracta de deixar-nos dur entre lo més nostre, entre el so de xirimia, el sonar d'un tambor o d'un fabiol. I qui ho sap fer bé tot això? I dos membres de l'associació Ucamp de l'Oca. Ara els coneixem.
Gent nostrada.
Tomeu, bon vespre.
Hola, bon vespre, Maria.
Quin nom més guapo que li teniu posat en aquesta associació, Ucamp de l'Oca.
Ucamp de l'Oca, sí. Després de donar-li moltes de voltes quin nom m'havíem de posar, perquè tot que un nom era aquesta vida m'havíem de posar qualsevol cosa.
Sí,
vàrem trobar un document de l'any 1300 i poig, a les associacions municipals de Pollença, ja estava publicat a un llibre, i era un terreny que hi havia a l'edat mitjana, bé, 1300 i poig, on se celebraven aquests jocs que encara se celebren avui, joc de canya, corregudes a peu, corregudes a cavall, i era una zona, i el màxim premi era una olla, perquè clar, hi havia pollets, gallines, olles, i clar, imagina't l'any 1300 i poig una olla, per ir menjar una família,
ja
una
diràs,
setmana, clar. I era un gran premi, i després també van posar aquest nom. Sé que n'hi ha un altre de camp d'olla, Solla, i diuen, amb el Tianer és un expert en cultura popular, diu que n'hi ha més, n'hi havia més antigament a els altres pobles, però documentats que se sàpiga, crec que se poden ser...
Però malament hi ha una altra solla, Tomeu, Ucamp de l'Oca és de Pollença,
no,
això no...
Sí, aquest article 1 només és de Pollença,
el
històricament. Això mateix, també mos agrada un poc la nostra identitat. Sí, som un poc xavinistes, a lo millor sí, però tothom defensa lo seu.
Clar que sí.
Clar, evidentment.
I és preciós aquest... Tomeu, explica'm-nos un poquet amb quin objectiu neix aquesta associació.
L'objectiu neix a partir de que, tanmateix, sempre, ja fa un parell d'anys que ens reuníem, jo som xeramier i els altres companys són fabiolers i ximbombers, i ens reuníem per follerons principalment, i Sant Antoni, anant a cercar el pi, i vam dir, per què no fèiem una associació així ben feta amb estatuts, i podrem fer més coses i rebre subvencions, malgrat no n'han rebut subvencions.
Per la cultura.
Per la cultura.
Hi ha tisores de per tot.
Això mateix, fa 5 anys estan constituïts així amb estatuts, així com tot. I, però sí, justament hem aplegat l'època que és que dolenta, que han llevat la crisi. Però bé, nosaltres, malgrat no hagi massa d'obbes, fem actes durant l'any així com podem. L'Ajuntament de Pollença, evidentment, també m'ho recolza molt i m'ho ajuda si necessitem un equip de so o quatre coses. Evidentment, estan molt contents l'Ajuntament de Pollença, tant de la legislatura passada com d'ara, sempre mos han recolzat el que han pogut, evidentment.
Sí, sí, també ho és vera que no ha molt de dubtes, però sí, el que hi ha és molt d'art. Formau associació, tots els que formeu associació sou glosadors, xirimies o fabiolers?
Som un poc de tot, som una miqueta de tot, hi ha una miqueta de tot, glosadors, fabiolers, xirimies, ximbombers, i a partir d'aquí, clar, varen dir, per què no fem altres actes durant l'any, amb altres coses a nivell de popular tradicional?
Sí.
I així m'ha anat fent, m'ha anat afegint coses any rere any, i hem anat afegint cosetes durant l'any d'actes.
I tots sou de Pollença? O si ara, per exemple, jo me fa ganes d'alguna manera estar amb altres, malament sigui Montuïrera, també puc venir? O com?
Mira,
tot ha de ser de Pollença?
Te contaré que enguany ha vengut un curs de ximbomba i ja va venir per Sant Antoni i seguirà fent coses amb nosaltres. Una lot que viu a Pollença fa 2 anys des de Son Carrió.
Ah.
I està casat a Pollença i ven nosaltres, i clar que sí, faltaria més, s'apunta tot el que vol, evidentment, no som un grup tancat exclusivament a Pollença.
Ja.
I tant que sí, clar que sí.
Conta-m'ho, digues, sí.
No, t'anava a dir inclús, entre altres actes, si vols, quan fèiem les trobades de glosadors, després de Sant Antoni, ja fa 7 o 8 anys que fèiem això, han vengut a Dertà, han vengut a glosadors de Sa Pobla, han vengut a glosadors del Cudi i d'altres pobles, estàvem en contacte, i després nosaltres fèiem intercanvis i hem anat a la millor tallar les xeremies de Sa Pobla, per crestar, jar un sopar que fan a final de curs, l'escola ximbomba de Sa Pobla, etcètera, mouvem una mica també.
A fora de Silla heu anat o teniu previst anar i o vos agradaria anar?
A bona, perdona?
A fora de Silla.
Mira, fora de la Silla, fa 2 anys que anem a Coll de Sant Antoni, segur que no mos basta, on anem a Gràcia. Mos posam en contacte amb Antoni Torrents, ja per mi fa 20 anys o 21, que fan aquests follerons i festes per al barri de Gràcia de Barcelona. I mos hi anem una bona tribu i animam una miqueta les festes per allà, entre altres glosadors i altres xeremies que hi ha de per tot Mallorca.
Que guapo això de dur la nostra cultura fora i que mos vegi. És com un orgull, no és vera?
Sí, bueno, fora sí, evidentment. Fora sí, però és molt pròxima. No hem d'oblidar que tenim un contacte, un lligam molt, molt fort amb Catalunya.
Sí, no, de totes maneres jo me refereix més a travessar. Però... me refereix que anés travessar, en el sí. món nes.
Sí, 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 sí. I els agrada molt d'on sou, de Mallorca, però aquestes per melodies això? De les tonades de Champ i les melodies de Ximbomba no sonen a... I no, està clar, mira, clar. Tot el Mediterrani, fa mil anys o 2000, els espites una miqueta, venen de totes les melodies, venen de per Mesopotàmia i de per la Índia, i, hosti, se sembla molt aruflament i lluitant d'un nord d'Àfrica, sí. dos àrabs, dit, sí. és que tot ve d'allà mateix, la música aquesta, no?
Ja.
I clar, i els clar. Encanta sentir aquestes coses, i com funcionen així en bomba, perquè n'hi ha que no, sobretot a Barcelona, Barcelona i a Palma també, n'hi ha que no saben que és una ximbomba.
Sí, és un instrument desconegut.
Que no saben que és una ximbomba, molt de nens diuen, què és esto, Palma? Ja. I, una ximbomba, això és la realitat.
De totes...
Però en castellà se coneix com es fa bomba, no?
Sí, però n'hi ha que no ho coneixen, no. Me'n record, fa un parell d'any vaig veure un nen que havia pintat de Barcelona a sortir al diari, un pollastre, li van dir pinta una llenyina i l'havia pintada desplomada, penjada de la tenisseria.
Sí.
És la realitat, és trista i crua, però sí, no tothom viu de vora UES i de vora un camp, no?
Jo sí que hi veig.
Sí, i no, mira, tu saps ai, tot això, meu. Però la realitat de Mallorca o de les Balears sí que no és així.
Si mos pinten una oca desplomada, ai, Déu meu, serà gros.
Mira.
Sempre que feien això de soca, també tocaven xeremies i això, o elegit
sí,
el nom.
Sí, hi ha un llibre molt bo, estret de documents, dels arxius, fet d'Antoni Mael, que és l'arxiver del CUDI, l'arxiver municipal del CUDI, que cercant coses de despeses d'economia, bàsicament, va començar a trobar que hi havia moltes despeses... va fer un estudi de 1.350 a 1.450, perquè hi ha bastanta documentació pollenta sobre això, sobre en general. Sí, i clar, per despeses, perquè tot s'apuntava si hi havia despeses, va començar a trobar moltes despeses sobre festes.
Ja.
Perquè ara venia un trompador del CUDI, de Sa Pobla, i va trobar que hi havia molt de joglars, abans eren joglars... Bé, en Jaume II va fer la llei Palatines i va posar que els joglars havien de ser 4 o 5, i ja hi havia molt de músics a pollença, aquesta època de 1.300, 1.400...
Tomeu, hi ha una cosa que jo m'ha cridat molt l'atenció de les activitats o dels tallers que heu fet, són el taller de Fona i també taller de ximbombes, fa una estona de tard ho xerràvem,
sí, fa un parell d'anys que feim aquest taller per la fira, vam dir que feim per la fira i va molt bé, perquè venen 4... foners de federats de les illes o de Mallorca i faim un taller de fona, ho diu Monge de la Fira de Pollença, i després tiram, i la veritat és que té molt d'èxit perquè molt de nens s'aturen passant per un parc infantil i s'apunten, també faim molta propaganda, cada any faim entre 15 i 20 fones i després tiram a les fones. Després de la fira començam un curs de és per novembre de Ximbomba fins a Sant Antoni, i també faim per Nadal fem ximbombes, fem un taller de ximbomba. Sí, el nostre objectiu és fer festa i divertir-nos i donar a conèixer i preservar una miqueta el que nosaltres estimam. Si que se pot, les tradicions són per avançar i són per canviar, per anar canviant, evidentment. Però també és donar a conèixer una miqueta el nostre passat.
Perfecte. Bueno, Tomeu, t'agraïm moltíssim que hagis estat en nosaltres de collita pròpia, i si mos conviden, nosaltres vendrem a fer qualque ximbomba de qualque dia amb vosaltres.
Encantats, mos posem en contacte en tornar a venir l'hivern, i encantats, clar que sí, que...
Beníssim.
Us convidarem.
I dona una abraçada molt forta.
Molt bé, salut.
Vinga.
Adéu, bona nit.
De collita pròpia vos compta tot el que voldríeu saber sobre les coses de ca nostra i que mai no vos heu atrevit a demanar. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
I amb tot això, quasi arribam a les 11 del vespre i m'on hem d'anar acomiadant fins demà, que tindrem més de collita pròpia. Mos ha encantat estar aquesta estoneta amb vosaltres, igual que demà, que també mos encantarà. Mos acompanyareu, Norbera, una servidora, Marga Pocoví, que vos agraeix la vostra confiança. Moltes gràcies, bona nit i fins demà. Conco!
Clar que sí.
És que, vostre, com un pot dormir avui?
No, sí, avui estic un poc emperdalat, perquè com que vaig de volar els vespres... Mira, ara te faré, te diré, la glosa, que realment he preparada per resumir els continguts.
Com sempre. No mos ve de nou.
Vinga, però sempre ho dic.
Un, dos, tres, sus.
Quina cosa més bella i fantasiosa que són ses coves d'Artà per de dins, talment com una catedral sense fins. Mirau com és sa natura de capritxosa. El meu amic l'amo Antoni de sa botigueta, el paranòstic d'agost mos ha dat. Sempre m'agrada tenir aquest convidat que mos conta ses coses de miqueta en miqueta. Jo no sabia per quines raons a Pollença hi ha un camp de l'oca. Sa seva importància no és poca. Recuperen costums i tradicions.
Fins demà divendres, molt bona nit.